d'un futbolista excepcional com és Leo Messi, que és que la seva sola presència ja t'obliga a dependre una mica d'ell. I no ho sé, no les tinc totes.
Toni?
Bueno, ja saps que jo sóc fidel...
Aquí tenim una persona que creu que ja s'ha aixecat, que Argentina ja ha aixecat la Copa del Món.
I ho mantinc al 100%, i a més, diverses coses m'hi porten a pensar-ho, però respecte al partit de demà, jo crec que Argentina és un equip, o s'està mostrant un equip molt NBA, que li diria, molt, un equip guanyador, és a dir, no han vingut a disfrutar els argentins, han vingut a guanyar la Copa del Món, aleshores, com la NBA, que la temporada regular
els és igual.
No jugues a res quan arriba l'hora de la veritat, fas un canvi de nivell, i jo crec que és el que li passarà a l'equip d'Scaloni, és a dir, ha passat la primera fase com ha pogut, va guanyar Austràlia sense despentinar-se, i al final Messi i companyia saben que això va de 3 partits, quart, semifinal, punt, estan a tocar de per fi poder guanyar la Copa del Món. Això em porta a pensar que demà veurem un partit un cop més del que venim dient de l'Argentina tot el Mundial. És que no juga res, ja, però 1-0, apareix Messi, suficient. És un equip molt pragmàtic, és un equip que crec que té més experiència i més caràcter que Països Baixos, que també, per cert, ha deixat dubtes,
sí.
És veritat que ha anat millorant.
Sí.
I l'únic dubte que em queda és si Scaloni s'atrevirà amb el modo espejo, que se'n diu, per intentar neutralitzar un equip que juga amb 3 centrals i 2 carrilers, que sempre es diu que la millor manera de defensar-ho és aplicant el mateix sistema. Ho va fer contra Austràlia a la part final, no li va sortir bé, de fet Austràlia va tenir 2 ocasions per empatar, i em decebria que acabés apostant per una defensa de 3-2. Però jo crec que Argentina és molt més favorita, fins i tot Van Dijk ve deixant dubtes amb el Liverpool en aquest darrer tram de temporada fins abans de l'aturada, i crec que no diré 4-0, però 1-0, 2-0, és a dir, una victòria rància, però solvent per Argentina.
Jo és que jo vaig a Holanda. Sí.
La primera, m'agrada que la primera... Ja, no sé per què m'imaginava que la paraula Holanda sortiria, evidentment, i que aniria per aquí la cosa.
Ja, jo la frase no jugar res, no, jo sabeu que no m'agrada, quan s'aplica el Madrid és sinònim de que guanyarà la 15a, i està passant.
Sí.
Ja passa, jo que estic començant que el Madrid guanyarà la 15a aquesta temporada.
Vinga.
I Argentina sí, tinc també aquesta sensació, no, sense practicar un gran futbol des del primer moment, ja com a perdre amb l'Aràbia Saudita va semblar que eliminaria a Mèxic, sobretot, i potser tenia alguna esperança de que Lewandowski els hi fes mal, no va ser així. I a partir d'aquí és un cara o creu on té més pagada que ningú, perquè té a Leo Messi, no? Sí que és cert que el futbol d'Argentina per mi presenta moltes mancances. I Holanda és millor del que tothom està pintant.
Sí, clar.
Jo penso que Holanda té més futbol i més recursos del que tothom es pensa. Per tant, jo no descarto la sorpresa. I sí que penso que, no sé si ho té fet o no Argentina, però es trobarà per davant, si passa a Holanda, un equip que està jugant un futbol meravellós, que és Brasil, i un equip molt solvent i molt sòlid, que és França.
Sí, sí.
A mi em semblen ara mateix, ara per ara, els dos grans favorits.
Demà, De Paul i Di Maria, protagonistes d'aquesta prèvia en la roda de premsa, però el Fideo d'Scaloni també ha estat protagonista de la roda de premsa de Louis van Gaal.
Sí, per unes declaracions de l'extrema argentina explicava que Van Gaal, amb qui va coincidir com a tècnic quan holandès, el neerlandès era entrenador del United, és el pitjor que ha tingut en la seva carrera. El tècnic neerlandès ha estat elegant en la resposta i ha aprofitat d'aquesta manera la presència de Memphis Depay al seu costat.
El coach moet wel eens beslissen.
Di Maria ha dit que sóc el pitjor entrenador que ha tingut. Crec que és un dels pocs que pensen això. M'entristeix que ho hagi dit. Amb en Memphis també vam tenir les nostres coses a Manchester i ara fins i tot ens fan petons.
Veus que bé?
Sí, ja anava rient Memphis Depay al seu cantó i anava fent
que no, que no li agrada fer-se petons
que
en Van Gaal.
Veus, aquesta actitud d'un mequetrefe com Di Maria m'agrada.
Per què t'agrada?
Perquè és la típica actitud que quan no ets molt superior, com és el cas, la pots acabar pagant.
Segurament, sí.
Serà el 6è duel, en tot cas, Dani, entre les dues seleccions en un Mundial. Només Brasil i Suècia i Argentina i Alemanya amb 7 s'han enfrontat més cops. En els dos enfrontaments més recents, el resultat va ser empat a 0 el 2006 a la fase de grups del Mundial d'Alemanya, el 2014 a les semifinals, on Argentina es va classificar per penals.
I ara que parlem d'Argentina, a veure, i anirem d'encantar-t'ho-li aquí. Hem de parlar, suposo que l'heu sentit tots, de la cançó que els està portant, són molt de les cançons aquestes dels argentins i tal, sí que ho som. Llavors, és la cançó, és la cançó d'Argentina en aquest Mundial, i Zef Campuzano.
Com estàs avui, Déu meu?
Ens...
Va, tira, que si no acabem, Dani.
Estic allò remant? Ho estàs notant, no? Que sí, estic remant com ningú.
Estàs a galeres, a galeres.
Que no són de
cançons. Ens... Però... Aquesta t'agradarà. Ens hem capuçat a la seva història. A veure, sap, d'on ha sortit?
Primer de tot, Dani, deixa que ens situem. Per si algú no està al corrent, és la cançó que els argentins han adoptat com la cançó d'aquest Mundial. Recordaràs quina va ser, per posar un exemple de cançó mítica també d'Argentina, la del Mundial del Brasil. Recordaràs allò d'En casa tu papà, tota aquella història. Això era el 2014. 8 anys després, la cançó d'Argentina a Qatar és aquesta, la que canten els aficionats dels estadis. La que canten també, Dani, els jugadors al vestidor. Per si no la reconeixes, Dani, és una versió d'una cançó que es diu Esta noche me emborracho, d'un cantant que es diu La Mosca Tsetse.
Home!
Coneixes La Mosca?
No.
L'has ballat?
No, crec que no.
Jo, et dic jo que sí.
Puqui.
Digue'ns.
Aquesta tampoc
t'agrada. Tampoc t'agrada aquesta?
Tot això és un dels motius principals perquè jo miro el futbol sense veu. Sí, jo, quan em poso davant d'un partit, particularment en aquest Mundial, el primer que faig és baixar el volum.
Escolta, et falta marxar, Saturn, i ja estaria.
Recordo-ho abans que Puqui ens destrossi el tema.
No, tots sabeu que el món s'acaba.
Vinga, va, Puqui, seguim.
Un moment. Tornant al tema, la cançó original és aquesta. Esta noche me emborracho de La Mosca Tsetse.
Home!
Que s'ha fet d'aquesta cançó pel Mundial de Qatar, la que han adoptat els argentins, aquesta. I per si tenies algun dubte, que és la cançó d'Argentina, declaracions de Messi a mitjans argentins dies abans de l'inici d'aquest Mundial.
Sí, decim que se siente en su momento.
Però estas son más creativas.
Sí, me quedo con la primera.
La primera.
Sí.
¿Cómo es? ¿De los demás?
La de la Argentina, así, tierra de Dios, de los pibes de Marina, que coman.
La sabe, ¿eh? Bien.
Costa d'entendre, sí, però et dic que era aquesta. El millor de tot, Dani, és la història de com es crea aquesta versió d'aquesta cançó de La Mosca Tsetse, perquè qui fa la versió no és directament aquest cantant, és una persona que un bon dia s'inspira, l'escriu i a partir d'aquí crec que és millor que t'ho expliqui ell mateix. La persona en qüestió és un argentí que es diu Fernando Romero.
Des de l'Argentina, Fernando Romero, bona nit, buenas noches.
Bona nit, buenas noches, por ahí, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y tú? Te has hecho mundialmente famoso con esta canción, Fernando.
Sí, la verdad que no puedo creer estar haciendo esta nota. Por suerte tengo un amigo allá en Barcelona, Fede, que me está escuchando y me dijo que diga bonanit cuando me sumaba.
Muy bien, bien hecho, perfecto.
Tengo un amigo en un restaurante a Badalona, un restaurante argentí.
Molt bé, molt bé.
Baires.
Molt bé. Pero vaya, tú eres compositor, ¿a qué te dedicas, Fernando?
Yo soy docente, soy profesor en colegios secundarios y en profesorados donde se preparan profesores nuevos, digamos. No soy compositor. No escribo canciones, no tengo mucho que ver con eso, sino que voy a la cancha de Racing y me gusta mucho cantar canciones de cancha.
Ah, entonces básicamente fue eso, inspiración de un hincha, no nada más.
Exactamente, y todo surgió así de algo muy pequeño y bueno, yo hoy estoy haciendo una nota para Barcelona, así que imagínate que no pude entender mucho lo que está sucediendo.
¿Y cómo se popularizó la canción que hiciste?
Bien, no sé si ustedes recordarán, hubo un partido por eliminatorias acá sudamericanas en cancha en Brasil, en Belo Horizonte, que se suspende porque entra un hombre armado dentro de la cancha y suspenden el partido,
sí.
Un Argentina-Brasil.
Sí.
Y esa tarde un periodista muy conocido acá en Argentina, que se llama Matías Pelicioni, que es un periodista que le hizo una de las últimas notas a Maradona en vida, pone que había que escribir una canción ingeniosa para cantar en la siguiente fecha de eliminatoria. Por eso que había sucedido en Brasil, y yo le comparto la letra de mi canción, y le digo, no tiene que ver con este hecho, pero sí con la Copa América. Y ¿qué? Él me invita a ir a la actividad del partido a cantarlo para su canal, o sea, para este spot, que sí, es un canal muy conocido acá.
Sí.
Y bueno, yo salgo al aire en vivo ahí cantándola, y a partir de ahí la viralización ya empezó.
Qué bueno.
Es fa famosa, Dani, la cançó, fins sí, al punt que la mosca truca al Fernando per gravar la cançó que hem escoltat i ell la grava amb la mosca.
O sea, tú has grabado la canción, la versión con la mosca, ¿eh?
Sí, yo grabé con la mosca porque al otro día de esa nota que hago en TC Sports me cruzan en una radio con Guillermo, el cantante de la mosca, y bueno, y ahí empezó el vínculo. Después con el manager de ellos, Santiago Ruiz, también impulsó mucho la grabación de esta versión nueva, ¿no?
Qué bueno.
Le dio otra notoriedad.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablaba Messi, incluso el hecho de ver a Messi cantar esta canción, no sé, ¿cómo se te queda el cuerpo?
No, en el aire. Quedó como unos momentos suspendido en el aire, como no pudiendo creer, ¿no? Que el más grande del mundo elija cante una canción que inventé yo, ¿no? Desde un lugar tan lejano a él, porque es una manera de los tamaños, ¿no? Él es una de las personas más, si no es el argentino más grande del mundo, pega de palo, así que imagínense que para mí es un honor, un orgullo y algo que todavía me cuesta entender.
A ver si algún día te felicita. Sí.
Ahora imagínate, Fernando, que Argentina gana ese mundial y se convierte tu canción en la banda sonora de este mundial. Ya, increíble, ¿no?
Sí, por ahora esperemos que sirva para ganar mañana. Si se da todo el resto.
Ya vendrá, ¿no?
Imagínense que si se da todo el resto, sí. Creo que sería algo eterno, ¿no? Para la eternidad. Así que bueno. Esperemos que mañana sirva, que mañana terminen el partido cantándola con la gente, y eso será una buena señal.
Sí,
así
sí.
Que vamos por partes, como diría el ex técnico del club que soy hincha acá en Argentina, paso a paso diría.
Sí, 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 sí. Partido a partido, que decía el otro. Fernando Romero, una cançó que escolteu i escoltareu i alguns canteu els que ens escolteu, doncs aquest és l'autor, el que tenim ara mateix en directe al Tu Diràs, al Fernando Romero. Fernando, gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a usted, les mando un abrazo.
Buenas noches, bona nit al Fernando Romero. Aquesta cançó que s'ha sentit i que se sentirà durant tot el Mundial. Esperem que sigui més allà de demà, que vol dir que l'Argentina ha guanyat, per aquells que vulguin que guanyi l'Argentina.
No, canten a tota hora, eh? Sí, brutal.
Que no aparegui algun amb Raid, saps? Contra
el mosca
i mosquitos.
Per matar la mosca.
No aparegui algun amb Raid.
Amb Raid, ara diguem Raid, que no estem parlant del Raid.
Fumigació de l'estadi.
Per acabar tertúlia, a l'altre partit, a les 4 de la tarda, Croàcia-Brasil. Toni, Joan, Anaïs, començo per tu. Anaïs, Brasil, vaja, tot el que no sigui, aquí sí que parlaríem d'una gran sorpresa, tot el que no sigui que passi a Brasil.
Home, tot el que no sigui que Brasil arribi a la final d'aquest Mundial, per mi seria una autèntica sorpresa. Vull dir, és un equip que ho té absolutament tot. Té gol, té un equip equilibrat, amb futbolistes joves com Vinícius i altres que són veterans i tenen experiència com és el cas de Neymar. És una màquina de fer gols. O sigui, és que a Brasil se li cauen els gols de les butxaques.
Sí, sí. Llavors, és una enveja.
Per mi, o sigui, amb tot el respecte cap a Croàcia, crec que el rival de demà els hi serà molt, molt fàcil. I insisteixo, tot el que no sigui que Brasil es planti a la final del Mundial, vaja, per mi seria una sorpresa.
Toni?
Sí, home, és evident que Brasil és favorita, però aquests partits ja no estem parlant de seleccions que sí estan aquí per alguna cosa, ni molt menys espero un 4-0, un 4-1, cap festeta i ballant. Crec que
no t'agrada Brasil... això del ball, tu, pel
no,
que
no, ni m'agrada ni em desagrada, però crec que en aquestes rondes ja ho veurem poc, perquè la igualtat és màxima.
Ja.
I a mi si em dius que Croàcia és que vas arribar amb 0-0 al minut 60-70... t'ho compro perfectament, perquè a més és un equip amb experiència, amb un Modric que sap sobretot rebaixar les revolucions del partit, que això no li interessarà a Croàcia que es jugui massa ràpid, perquè el Brasil sí que en transicions crec que actualment és més potent que en un atac estàtic. I crec que no descartaria que Croàcia pogués arribar
Toni,
al final
que va empatar un amb el Japó,
Sí, però és que el Japó va guanyar Espanya
i Alemanya.
És a dir, jo tinc la sensació que és una Croàcia sòlida, farragosa, amb gent experimentada i amb taules suficients com per plantar-li cara a un Brasil que crec que té més vistositat que equilibri, perquè és un equip que es parteix molt i contra Suïssa, per exemple, és veritat que va acabar guanyant, però va patir molts contraatacs. Jo no descartaria que a Croàcia pogués posar-li les coses difícils, no dic eliminar Brasil, dic plantar-li cara.
Jo crec que és el gran favorit, però també és un equip que també li veig mancances. És veritat que l'he vist que té molta pólvora, però em sembla que ha jugat Thiago Silva de central encara. O sigui,
sí, però encaixa poc.
Ja, però...
Sí.
Quan tu tens a Thiago Silva de central, hòstia, aquestes alçades de la pel·lícula, és que et falten una defensa bona. I no ho sé, a mi també em poso especialment nerviós als Valls, i és a dir, aleshores...
Home, no em tenia cap mena de dubte que tu et posaves especialment nerviós als Valls.
Posat amb una disjuntiva Argentina-Brasil, és susto o muerte? A veure qui, saps? Per tant, no diria que...
Et quedes amb Argentina, home, Argentina que els Valls aquests.
Què vols dir, un País Baixos Croàcia, com a semifinal? T'agradaria molt, Eva. Aquesta
és la meva aposta.
Escoltem protagonistes d'aquesta prèvia, Oriol Jové, del Croàcia-Brasil.
Sí, mira, i ara que el Poqui deia això, hi ha hagut declaracions creuades entre el seleccionador croat Zlatko Dalić i el brasiler Tite, precisament sobre les celebracions.
Sí.
Dalić diu que no té cap problema amb que ho facin els jugadors del Brasil, però diu que ell personalment no li agradaria que ho facin als seus jugadors. Tite s'hi ha tornat.
Eu l'estimo mucho y no voy a ficar fazendo...
Em sap molt greu i no faré comentaris de gent que no coneix la història i la cultura del Brasil. Ballar forma part de la cultura brasilera i no faltem al respecte a ningú. És la nostra manera de ser i continuarem fent les coses a la nostra manera.
Y las vamos a continuar siendo del nostre jeito.
Per cert, Tite també ha tret pit sobre l'estil de joc del seu equip.
Se la confiança perquè ells possin produir això.
Els donarem confiança perquè donin el millor d'ells mateixos, és la nostra característica. Amb tanta pressió s'ha de ser valent per jugar així, perquè corres el risc que et critiquin, i de fet ja ho he experimentat, però aquesta és la mena de futbol en el qual crec, encara que hi hagi crítiques si no guanyes el títol. Nosaltres creiem en això.
I encara un document més, us en recordeu que ahir es va colar un gat a la roda de premsa de Vinícius? Va pujar a la taula on hi havia el jugador del Madrid i el cap de premsa del Brasil, que el va acariciar i després el va llançar a terra. Doncs bé, també li hem preguntat a Tite per com està el gat i per si es pot convertir en el talismà de la selecció brasilera. Tite, respon això.
Pregunta al assessor d'impremsa que va respondre...
Sisplau, pregunta-li al nostre cap de premsa. És ell qui ha de contestar, és ell qui el va fer fora. Marxa, marxa, petit.
La canefa, nit de
pit. Molt bé, queda
doncs això.
Endavant. Molt bé, gràcies al gatet també que tenim per aquí a l'estudi de RAC1 amb aquest gatet. Marxarem ja que és molt tard, 13 minuts i l'hora de la matinada. Gràcies, gatet, gràcies, Roger Sanferes. Bona nit, gràcies al Jové. I gràcies, vinga, bona nit, bona nit, Foqui.
Bona nit.
Bona nit, Joan Martí, ara anem. Martí, ara tornem.
RAC1.
Bon Nadal, canviadors de cromos!
Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu!
Lletraferits de biblioteques!
Bon Nadal!
Bon Nadal, infants dels casals!
Artesans de Gràcia! Músics de carrer!
Ei! Nedadores d'hivern de la Barceloneta!
Bon Nadal!
Bon Nadal, Barcelona!
Bon Nadal, família!
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
RAC 1. Tots som 1.
La 1, per cert, aneu torrant. Aneu trucant per al torròmetre. Mira, he fet una mescla de paraules. Aneu trucant per al torròmetre, que ara de seguida farem el torròmetre a veure qui guanya uns tornets. Encara algunes coses més. Per exemple, falten 12 dies perquè torni el futbol de clubs amb la segona eliminatòria de Copa i els equips continuen rodant-se amb entrenaments amistosos. Avui, per exemple, el Girona ha jugat el seu primer amistós a Estepón, Albert Ferran.
Sí, contra l'Estàndard de Lieja i ha guanyat per 1-0 amb gol de Samu Sainz a la segona meitat, en els primers minuts de la segona meitat. En un partit marcat, per cert, per la pluja, sobretot en el tram final, i en què Mitchell ha fet dos equips diferents que han jugat 45 minuts. El tècnic, sobretot, s'ha quedat... amb la intensitat, molt satisfet amb la intensitat dels seus homes en declaracions a TV3.
Me ha gustado el ritmo, la intensidad y venimos de sesiones de mucho trabajo y tenían un poco de pesadez en las piernas, pero he visto por lo menos una actitud y una intensidad en el equipo muy buena y creo que eso es el primer paso que tenemos que dar para llegar bien.
Partit, per cert, amb l'anècdota de l'Estàndard de Lieja, que només havia fet un canvi fins al minut 89, sí, perquè al cap de poques hores jugaven un altre partit, així que l'entrenador volia fer un 11 primer i en el següent partit un altre 11, però el 89 ha hagut de fer un canvi perquè s'ha lesionat el capità i ha sortit a jugar, sí, el preparador físic Kevin Mini. Hosti. Ha saltat a la gespa amb el dorsal 47, res, ha jugat un minutet, però ha estat l'anècdota d'aquest partit, d'aquest primer dels quatre partits que jugarà el Girona en aquesta espècie de pretemporada. Els altres són contra el Nice, també Estepona, contra Osasuna a la Vinya i contra el City a Manchester.
L'Espanyol, de la seva banda, que aquests dies s'entrena a terres murcianes, avui s'ha incorporat Martin Braithwaite.
Sí, el danès ha tingut uns dies de descans després de l'eliminació al Mundial i avui ha arribat a Sant Pedro del Pinatar. Demà ja s'entrenarà amb la resta dels seus companys. Recordem que dissabte l'Espanyol jugarà el seu primer partit d'aquesta concentració contra el Torino.
I encara en futbol, avui es completava la quinzena jornada de la Primera Federació amb partits per tres catalans.
Sí, cap d'ells ha guanyat. Realment ha estat un vespre negre. Cornellà 0, Múrcia 0, Sabadell 0, Real Unión 1 i Osasuna B 3, Nàstic 0. A la classificació, els millors catalans, els equips més ben classificats, el Barça Atlètic i el Nàstic, ocupen la vuitena i la novena posició a un punt de la zona de play-off.
I ho completem aquest vespre amb la quarta jornada de la Champions femenina que ha acabat avui. Ahir va perdre el Barça, avui ha estat el torn del Real Madrid.
Que ha empatat a una casa contra el Chelsea, que era el líder del grup, per tant, relativament és un bon resultat. És tercer a la classificació al Madrid, Chelsea 10 punts, PSG 7, Madrid 5, Blasnia 0. Falten dues jornades i, vaja, el Madrid s'ho jugarà tot d'aquí a una setmana al camp del PSG.
Molt bé, merci Albert, fins ara.
Fins ara.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Ara de seguida el bàsquet. Bàsquet amb mena avui de butxaca, però tindrem bàsquet amb mena. Abans hem de repartir uns torronets. S'apropen les festes i és moment de Torrons Vicenç, autèntic torró de Gramunt. Perquè no us faltin a taula, sortegem un lot amb un torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Torrons Vicenç, el torró, torró. I ja ens escolta el Hola Oient, que vulguin endur-se aquest lot de torrons. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
El teu nom?
Sílvia, de Barcelona.
De Barcelona, molt bé, fantàstic. Sílvia, a veure, qui s'ha de menjar els torrons? Sílvia.
A Luis Enrique.
Molt bé, doncs a Luis Enrique, clar que sí, que es menja els torrons. I qui no se'ls ha de menjar?
El Xavi, però el Xavi, no pel tema... Sí, no, no per temes esportius, però pel comentaris que va fer sobre Qatar. Home, va, potser no van molt amb els drets humans, potser no estaria bé això.
Doncs queda
però vaja, pel tema esportiu se'ls pot menjar, molt o sigui, bé, que mengi una mica.
Una miqueta de cada, fantàstic, molt bé, doncs això li direm al Xavi. Sílvia, que tinguis molt bones festes ara que s'apropen. Una abraçada i gràcies per escoltar-nos.
Igualment, moltes gràcies.
Bona nit, anem al bàsquet amb mena.
Bàsquet amb mena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away?
Perquè avui hem tingut moltíssima actualitat de bàsquet. Ara, de fet, intentarem connectar amb els Estats Units per parlar d'una de les notícies, de fet, d'impacte mundial relacionada amb el món del bàsquet. Abans, hem de parlar dels resultats dels equips de casa nostra, Albert Ferran, a l'Eurolliga femenina aquest vespre, derrota dolorosa de l'Uni Girona a casa contra el Miskolc Hongarès.
Sí, un equip que arriba a Fontejau amb una única victòria en quatre partits, en canvi l'Uni era el líder amb tres triomfs i només una derrota, però avui s'ha evidenciat que les gironines no passen per un bon moment. Dimarts van caure a la pista del Barça i avui també derrota davant del seu públic en competició europea 58-64. Una primera part molt igualada, l'Uni ha marxat al descans guanyant d'un, però ja des de l'inici de la segona meitat les de Bernat Canut han anat sempre per darrere en el marcador, sempre a remolc, com a conseqüència, bàsicament, dels errors en el llançament. 0-11 en triples i un 37% en tirs de dos. Així és gairebé impossible guanyar i avui l'Uni ha perdut, ha perdut de 12 punts a 6 minuts pel final i ho ha acabat maquillant, ha acabat perdent per aquest 58-64. L'Uni, que perd el lideratge del grup, és tercer amb 3 victòries i 2 derrotes.
I demà l'Eurolliga masculina serà el tomb pel Barça, que a 8:45 rebrà l'Asvel francès.
Sí, amb el Barça clar favorit, tercer a la classificació amb 8 victòries i 3 derrotes, mentre que els francesos es troben a la part baixa de la taula amb només 3 triomfs. Els blaugrana, demà, sense Brines ni Higgins amb lumbalgia. En canvi, Sara sí que pot recuperar Sanli, que ha fet net de les molèsties al genoll. Serà el primer dels 5 partits que el Barça jugarà en els propers 10 dies. I recordar, ja ho has dit tu abans, que el Madrid ha perdut avui a l'Eurolliga 94-95 a casa contra el Mònaco.
Per alegria de Joan Puquí. Tot això en un dia en què el món del bàsquet ens ha servit una notícia d'impacte mundial que s'allunya de la qüestió més estrictament esportiva, però que ens dona una història quasi bé de pel·lícula. Fa dies que estem pendents de la jugadora nord-americana Brittney Griner, empresonada a Rússia des del febrer, acusada de tràfic de drogues. Doncs bé, avui ha estat alliberada a través d'un intercanvi. Comunicació amb Nova York, on hi tenim el corresponsal de La Vanguardia, quan falten 5 minuts per la 1 de la matinada aquí a Barcelona, Francesc Peirón. Hola, Francesc, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit per vosaltres.
Molt bona nit. Bona tarda per tu des de Nova York. A veure, en primer lloc, el que podem explicar, Griner ja és camí dels Estats Units, oi?
Sí, s'està esperant que arribi en qualsevol moment a San Antonio, a Texas.
Després d'aquest intercanvi, que com s'ha resolt finalment tot aquest conflicte del que feia, vaja, moltes setmanes i mesos que estàvem pendents, com s'ha acabat resolent?
Bé, s'ha acabat resolent bé per la Griner, però amb bastanta polèmica, no? Perquè a canvi de la seva llibertat han alliberat el Víctor Bolt, qualificant com el comerciant de la mort, no? Un traficant d'armes que complia 25 anys de condemna aquí a una presó a Illinois. I s'han tallat una mica tot això, no? Vull dir, perquè hi ha hagut moltes veus de la llibertat d'ella, però el fet que l'intercanvi sigui tan desequilibrant, no? Entre una noia que tenia uns cartutxos de marihuana, en canvi per un traficant d'armes que se'l va condemnar per donar armes a tota mena de moviments terroristes des d'Al-Qaeda a l'Estat Islàmic i que va causar la mort de moltíssims estadounidens, doncs bé, és una qüestió que està creant bastanta polèmica, no?
Clar.
I a més, en el sentit que ha sigut un canvi d'un per un, quan hi ha un altre americà que és un ex-marine, un treballador d'una empresa de seguretat, que també ho van detenir per una cosa similar, per uns cartutxos de cannabis, però sobre ell recau també la sospita de que si podia ser un espia, cosa que no que sempre ho ha anat. Però tot això ha creat una mostra una mica rara. No?
Perquè un pot pensar... hi ha una implicació de primer ordre, el president Joe Biden de fet n'ha parlat i se l'ha vist amb imatges amb la família de Griner. És habitual que hi hagi que s'arribin aquests estaments o és la condició de mediàtica de Griner el que ho provoca?
No, han hagut més casos de canvis d'aquest tipus de canvis de presoner. Vull dir, jo recordo una amb Obama que era un presoner a Afganistan que ho van canviar per 5 talibans. Vull dir que aquesta cosa era... Vull dir, però clar, és una mica... És un cas molt... Aquesta diferència també que molts parlen, no? Ella és una celebrity, una dona molt coneguda, una gran jugadora de bàsquet, i que en canvi l'altre és un senyor que no és mediàtic, no? I també entra aquí el paper cultural, social que hi ha a Estats Units, no? Ella és una jugadora de bàsquet, és cèlebre, és lesbiana, és negra, és una dona negra, i l'altre és un ex-marine blanc, no? I llavors entrem en aquest joc sempre de la qüestió racial, racista, de l'agravi dels blancs, que òbviament, no?, van mitjans de l'extrema dreta, no? Senten agraviats perquè els blancs estan, no tenen aquest tracte a favor, diguem, dels negres. Què ell diu, que es tracta a favor dels negres? Però, bueno, és una cosa molt susceptible, no?, de pensar-ho.
I en aquest sentit...
És el que diuen els mitjans més radicals.
Sí. Clar, i en aquest sentit, amb aquesta, diguem-ne, condició de... amb aquesta complexitat del que significa, com dius tu, alliberar un personatge, un criminal de la magnitud de Víctor Bout, aquest debat està present, tu que hi ets allà, dins dels foros d'opinió nord-americans, hi ha present aquest debat? O tenint en compte que s'ha retornat a una persona com la Brittney Griner, diguem-ne que això passa a segon pla?
No, al contrari, és a dir, hi ha una gran alegria, no? I sobretot d'una part de la societat, hi ha que reconèixer que no tothom d'allò, però diguem que ha començat a haver-hi molta queixa, no? Queixa o i que la dreta més trumpista relativament s'ha tirat a la jugular del president, no? De Biden, perquè, bueno, és això, no? És un tio que està condemnat per 25 anys per matar, conspirar per l'assassinat americà, no? Mm. I, clar, no, està molt present i jo crec que quan van passant les hores es va utilitzant més el pacte aquest que un, no? Vull dir, va, que dona la visió de que ha guanyat Biden, que ha guanyat Putin, que només ha aconseguit que sortís ella, que no tot volen. Mm. Bueno, sí, hi ha debat, cada cop està creixent més aquest debat. No? Vull dir, la jugada de Biden és important.
Sí, sí.
És perillós al mateix temps.
Clar. I tot això més dins del debat geopolític o dins del context geopolític en el que ens trobem ara mateix, amb el paper de Putin i amb la posició en la que està Putin ara mateix.
Sí.
En fi, doncs donem per tancada aquesta història, però evidentment no les conseqüències i el que comportarà aquesta història, que com ens explica el Francesc Peirón, el corresponsal de La Vanguardia a Nova York, jo crec que seran importants. Francesc, gràcies per ser els nostres ulls als Estats Units. Una abraçada forta.
Igualment, moltes gràcies per tot, eh?
Una abraçada a tu, al Francesc Peirón. I més enllà d'aquesta història que insistim, de moment ja donem part tancada, avui celebrem una efemèride, perquè si podem parlar, per exemple, abans l'Albert parlava de l'Uni Girona, del Barça de bàsquet, de tants altres equips catalans de primer ordre a casa nostra, perquè fa 100 anys algú va posar la primera pedra. El centenari del primer partit registrat de bàsquet a casa nostra. Va ser el 8 de desembre del 2022 a les instal·lacions del Club Esportiu Europa, a la Vila de Gràcia, quan es va jugar una Europa 8, Laietà 2, la gènesi d'instaurar un dels esports més populars i practicats al nostre país. I per això volem parlar un parell de minuts per preguntar-li com era aquell bàsquet a qui s'encarrega de l'arxiu a la Fundació del Bàsquet Català. És el Lluís Puyaltó. Hola, Lluís, què tal? Bona nit.
Bona nit.
I gràcies per atendre'ns en un dia així, en un dia que és especial pels amants del bàsquet, el 8 de desembre del 1922, aquest dia en què, Lluís, tenim registrat, deixa'm preguntar-t'ho així i tu ara m'ho expliques bé, registrat el primer partit de bàsquet que es va jugar a Catalunya, que això segurament no vol dir que fos la primera vegada que jugava bàsquet a Catalunya, Lluís?
No, correcte. El bàsquet en principi ja és conegut des de probablement uns 10-12 anys abans, des de que i fins i tot altra gent ja parla, vull dir, els diaris ho podem trobar actualment a qualsevol hemeroteca digital, però sí que és cert que tenim constància de determinades activitats i determinats partits amb el gimnàs de Jaume García a la Rambla del Prat de Barcelona, sí, o a l'Escola Valparadís de Terrassa. El que és cert és que, i també, és clar, els alumnes de l'Escola Pia, no? Que és on va introduir el bàsquet després al Pare Millar. Sí. En realitat, aquest és el primer partit, diguem-ne, que juguen dos equips i que comptabilitzen els punts i que hi ha un guanyador. No? És la primera vegada, podríem dir, que el bàsquet surt de l'escola i es juga amb una pista, cometes,
sí,
seria un camp de futbol,
sí,
un partit en què dos equips s'enfronten, hi ha un refri, un àrbitre i un resultat final.
Mm. I si ens hem d'imaginar com era aquell bàsquet. A nivell normatiu, per exemple, hi havia molta diferència, evidentment, de normes de la que veiem ara, no?
Sí, vull dir, el bàsquet probablement és l'esport de conjunt que més evoluciona a nivell tècnic i en aquells moments, a més, nosaltres desconeixíem realment els reglaments i el que fem és adequar-los, vull dir, utilitzar fins i tot reglaments més antics per adequar-los a les nostres possibilitats. Que vol dir que com que juguem en camp de futbol necessitem posar més jugadors. Quan ja es juga 5 jugadors, nosaltres juguem a 7, tot i que no està massa clar quants van jugar el partit aquest, perquè en alguns jocs diuen que són 7, en altres es diu que són 5, i com que no tenim cap referència, hem de creure a les persones que en el seu moment ens van explicar que van jugar i que eren 7. Vull dir, en realitat, fins i tot, si pensem que que la cistella estava al pal de travessa de la porteria de futbol, estaria aproximadament a 2,45 metres, que són uns 60 centímetres més del que és l'aro està col·locat.
Amb... Per tant, estava situat en aquest travesser, estava situat en un travesser enganxat allà amb un travesser d'una porteria, les anelles.
Sí, en teoria l'altra cistella entenem que estava a l'altra porteria, llavors hem de pensar que estaven jugant en un camp gairebé de 90 metres,
ostres,
que segurament jugarien 7 jugadors, que és el que després es va fer. Quan es va començar a jugar, el que van fer reduir els camps, ja no posaven la cistella al pal del travesser, sinó que van construir cistelles i jugaven a 50 metres per 30, gairebé a mig camp de futbol.
Carai, déu-n'hi-do. 100 anys després, gaudim i molt d'aquest esport a casa nostra. En volíem parlar uns minuts amb en Lluís Puyolto. Lluís, gràcies per posar-nos llum. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Bona nit.
Vinga, i abans de tancar, un apunt d'handbol. Hem tingut també avui victòria del Barça a la Champions, 32-26 contra l'Albor. Curiol.
Sí, els blaugranes continuen líders del grup B amb 17 punts, 8 victòries i un empat, i tenen un punt de marge sobre el Kielce, que és segon, i 5 sobre el Nant, que és tercer. Recordem que els dos primers passen directament als quarts de final, cosa que el Barça té encarrilat, i més després de la victòria d'avui, que li ha costat, s'ha hagut d'encomanar Gonzalo Pérez de Vargas. De fet, després d'anar per darrere al marcador la primera part, les seves aturades han estat absolutament clau per un Barça que fins a 10 minuts pel final no s'ha posat per davant. Ho destacava així l'entrenador Carlos Ortega.
Portería está fantástica, Gonzalo está fantástico y esto nos ha dado balas para cuando por fin, que ya es el tercer partido que tenemos balones para ponernos delante claros y hacemos fallos que no son acordes a la calidad de nuestros jugadores, pero el otro equipo también juega, el portero rival también para. Y al final hemos podido doblegarlos ahí a base de lucha y de buen hacer defensivo en la portería, ¿no?
El partit també ha estat marcat pel suport que ha rebut Aitor Ariño després de passar pel quiròfan amb una samarreta d'ànims que han lluït els jugadors i amb un vídeo projectat al marcador abans de començar el duel. Per cert, que amb aquesta victòria el Barça continua sent l'únic equip de la Champions, de qualsevol dels dos grups, que encara no ha perdut cap partit. Només, recordem, n'ha empatat un contra el Kiel. La competició europea pel Barça torna dijous que ve, dia 15 a 8:45, a la pista del Nant, curiosament, el tercer classificat, amb la qual cosa, si els blaugranes guanyen, els trauran 7 punts als francesos, a falta que se'n disputin 8, i per tant tindran ja un peu i mig als quarts de final. Abans d'aquesta cita europea, el Barça tindrà també partit de la Lliga Sobal. Aquest cap de setmana serà diumenge a 12:45 del migdia a la pista de la Demar de Lleó.
Fantàstic, gràcies, Oriol. Bona nit.
Bona nit.
I és temps ara de mirar les apostes en diferents cases d'apostes. Perquè és el moment d'entrar a Sportium.es, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país, perquè a Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, aquesta setmana o demà, el Mundial de Qatar, aquest partidàs que estàvem parlant, aquest Països Baixos-Argentina. Països Baixos, la victòria a 3,40 per Europostat, l'empat a 3,10 i la victòria de l'Argentina a 2,25 per Europostat. Juga amb responsabilitat, només per majors de 18 anys.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
Ja és a tot a punt perquè la pilota rodi a un dels altres partits, com per exemple aquest Croàcia-Brasil, de demà als quarts de final. Entrem avui a Maxponesa per analitzar les quotes que tenim. La victòria de Croàcia, per exemple, a 9,5 € per euro apostat, l'empat a 5,15 i la victòria del Brasil a 1,34 per euro apostat. Què et sembla? Winamax et porta el millor futbol del món. Aquest Mundial aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes, juga amb responsabilitat, només per majors de 18 anys.
Winamax, les millors quotes.
I fins aquí el Tu diràs d'avui, amb una gentada que ha passat pel programa i amb uns cracs que són els de la redacció d'esports que han fet possible aquest programa, amb el gran Enric Soto a la part tècnica. Demà, més esports i més ràdio amb aquest quarts de final de Mundial. Arrenca, ens ho passarem molt bé. Descanseu.
RAC 1.
Tens ganes d'apostar pel pròxim partit? Entra a Winamax.es i aprofita la millor varietat d'apostes del Mundial. Podràs veure-hi les superquotes del dia i comptar amb les opcions del My Match i del Cash Out per a fer-ho a la teva manera. Winamax, no esperis més. L'emoció a un sol clic.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. RAC 1.
Aquest divendres, als quarts de final del Mundial de Futbol es juguen a RAC 1. A les 4, Brasil-Croàcia. Viu el partit a RAC+1 amb Xavi Puig i la narració de Miquel Agú. I a les 8, a RAC+1, Països Baixos-Argentina, amb Joan Maria Pou. Pendents del Barça-Vilarban de l'Eurolliga de bàsquet a 8:45. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Dani Aguilar. Aquest divendres el Mundial de Futbol es juga a RAC+1.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium Ponés, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium Ponés. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Bona nit, passen 10 minuts de la 1 de la matinada. El PSOE i Podem intentaran desbloquejar aquest divendres la renovació del Tribunal Constitucional rebaixant els vots necessaris per fer-ho. Presentaran dues esmenes, una per suprimir la majoria de 3/5 parts del Consell General del Poder Judicial per escollir els dos jutges que li pertoquen. Només caldrà una majoria simple. Segons la modificació que ha avançat el diario.es, en 5 dies hàbils els vocals del Consell poden proposar, com a molt, un candidat a magistrat del Tribunal. A partir de llavors, en 3 dies hàbils més, s'haurà de convocar un ple extraordinari per escollir els dos magistrats que corresponen al Poder Judicial. El ple també s'haurà de celebrar com a molt tard, 3 dies després que es convoqui. Llavors, les candidatures se sotmetran a votació, que no serà secreta, i tampoc caldrà que hi hagi una assistència mínima. L'altra esmena estarà encaminada a que els membres del Consell que bloquegin la renovació se'ls hi podrà imputar delictes de desobediència o de prevaricació per omissió. Encara en política espanyola, aquest divendres al migdia acaba el termini per presentar esmenes de la reforma del Codi Penal. Es tracta de la reforma que ha acordat eliminar la sedició i que ara podria reformar la malversació. Els partits tenen temps fins a les 2 del migdia per registrar les seves propostes. Aquest divendres al matí, Esquerra les presentarà i registrarà una esmena en què proposen dividir el delicte entre els casos que hi hagi lucre i els que no. La intenció dels republicans és que la malversació no serveixi per perseguir independentistes i que polítics com Carles Puigdemont, Josep Maria Jové o Lluís Salvador en surtin beneficiats. Això després que, tal com ha informat El País, els republicans i el govern espanyol han estat negociant el contingut de l'esmena fins a altes hores d'aquesta matinada. Més temes, l'exèrcit de terra creu que el sorteig de la prostituta entre els militars de la caserna del Bruc de Barcelona no es va acabar de fer. Tot i això, estan investigant el cas perquè encara no poden confirmar-ho de forma definitiva. Segons expliquen, tot apunta que la rifa la van acabar aturant alguns dels soldats del cos, precisament pel mateix motiu que van denunciar el cas: falta d'ètica. Sigui com sigui, el cas també ha arribat a la Fiscalia. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen que s'arribi fins al final del cas. Des de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme reclamen que es depuri responsabilitats i denuncien que el masclisme forma part de l'exèrcit. Tot plegat arriba un dijous protagonitzat per la segona part de l'operació sortida del Macropont, una operació que ha acabat sense cap cua destacada. Això tot i que han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 350.000 cotxes, un 85% dels 420.000 que estava previst que sortissin. És un 11% més dels que van sortir el 2016 al darrer pont, en què el dia 6 i el dia 8 de desembre van caure en dimarts i dijous. Durant tot el dia les cues van ser pràcticament testimonials i en cap cas van superar el 5 quilòmetres. I en àmbit internacional, les autoritats alemanyes preveuen noves detencions contra l'organització terrorista d'extrema dreta que volia fer un cop d'estat. La policia manté oberta la investigació perquè encara busquen la meitat dels sospitosos. Segons el diari El Mundo, encara falten per trobar noms de la llista que dimecres va fer la Fiscalia Federal. Entre els detinguts hi ha una exdiputada del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya, un fet que el canciller Olaf Scholz ha qualificat de greu.
Està que alguna cosa està passant aquí i que entre els acusats, cal dir-ho, hi ha un exmembre de l'AFD del Bundestag alemany. Un incident molt notable i molt dolent, és per descomptat.
Estats Units s'ha ofert a col·laborar, ja que hi ha la sospita que alguns dels buscats podrien ser a l'estranger. Més temes, acusen el Backstreet Boy Nick Carter de violar i agredir físicament una fan de 17 anys amb autisme durant una gira l'any 2001. La dona que té ara 39 anys ha presentat la demanda al Tribunal de Beverly Hills a Califòrnia, juntament amb tres víctimes que també denuncien haver estat violades per Carter quan eren menors d'edat. L'incident hauria passat fa 21 anys després que la jove anés a un espectacle del grup nord-americà a l'estat de Washington. Carter la va convidar a pujar a l'autobús per firmar-li un autògraf. Temps ara pels esports amb l'Oriol Jové.
Aquest divendres arrenquen els quarts de final del Mundial de Qatar amb les dues primeres eliminatòries. A partir de les 8 i en directe a RAC1, l'Argentina s'enfronta als Països Baixos pendents de l'estat físic de Rodrigo de Paul i Di Maria. I abans a les 4, a RAC+1, el Brasil jugarà contra Croàcia. Quedaran per dissabte els altres dos encreuaments, Marroc-Portugal i Anglaterra-França. Tot plegat el dia que s'ha confirmat que Luis de la Fuente substituirà Luis Enrique al capdavant de la selecció espanyola. I, de fet, el fins ara tècnic de la Sub-21 serà presentat dilluns mateix. Al marge del futbol, el Barça...